Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Matí de diumenge amb incidències a Rodalies. Fa pocs minuts s'ha activat la prealerta del Ferrocat per un tall de circulació a la línia R3 entre la Garriga i el Figaro per una avaria a la catenària. Eric Rosique, bon dia.
Bon dia, Adrià. D'altra banda, la circulació de trens a l'R4 i R8 de Rodalies ha estat més d'una hora tallada aquest matí per un tren buit descarrilat a l'estació de Martorell. S'ha restablert per una sola via pels voltants de les 11 del matí.
I continuem en un cap de setmana de pluges. A Catalunya, Protecció Civil va desactivar darrere hora de la passada nit l'alerta del Pla Inuncat, però l'ha reactivat aquest migdia per la possible intensitat de pluges a les Terres de l'Ebre i al litoral i prelitoral de Girona.
Des de divendres i fins al passat vespre, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 437 trucades per la tempesta arreu del país. Els bombers han hagut de fer 248 intervencions i han caigut fins a 100 litres d'aigua en alguns punts.
Volem conèixer la previsió per les properes hores, Sergi Càrceles.
Hola, com estem? Avui estem tenint aquests ruixats i tempestes sobretot a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Són ruixats que es formen a la costa, dins de mar i es desplacen cap a l'interior. Encara que també hem tingut alguna altra sorpresa amb alguna tempesta al matí a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot Barcelona i també el Baix Llobregat. I de fet no descartaríem que aquesta tarda tinguéssim alguna altra sorpresa. Diríem que les pluges ben assegurades seran sobretot a la Costa Daurada, encara que a la costa central es formarà algun que altre ruixat i tempesta que pot tornar a afectar.
N'estarem pendents en política. Carles Puigdemont es convertirà en pocs minuts en nou president de Junts. El partit viu avui la última i definitiva jornada del seu Congrés Nacional, que celebra a Calella des de divendres.
Ara mateix, en el darrer acte, pendents de les votacions en un congrés que ha de servir per validar una nova direcció encapçalada per l'expresident Puigdemont i Jordi Turull i per definir un nou full de ruta.
En cultura, Valls acull des de quarts d'una la Diada Castellera de Santa Úrsula.
Se celebra a la plaça del Blat amb la participació de les dues colles històriques i rivals de la ciutat, la colla Joves Xiquets de Valls i la colla Vella dels Xiquets de Valls. Una diada que podreu seguir en directe per la xarxa Més.
En esports, en futbol, el Barça va golejar el Madrid en una segona meitat espectacular i va acabar guanyant 0-4 al Santiago Bernabéu, guanyant així un avantatge de 6 punts al capdavant de la Lliga.
Mentre que, per la seva banda, el Girona va perdre per un gol a 0 al camp de les Palmes i van tornar al partit amb dos jugadors substituïts per problemes físics, com és el cas d'Alejandro Francés i Arnau.
En futbol sala, derbi català aquesta tarda, la màxima categoria masculina, a les 5, el Santa Coloma rebrà el Barça.
Els locals han sumat 4 punts en dues jornades, els blaugrana 3.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eric Rosique i jo mateix, Adrià Tella. Matí de diumenge amb incidències a Rodalies. Fa pocs minuts s'ha activat la prealerta del Pla Ferrocat per un tall de circulació a la línia R3 entre la Garriga i el Figaro per una avaria a la catenària. De moment, sense previsió de recuperació del servei i sense motius del problema. D'altra banda, la circulació de trens a la línia R4 i a l'R8 de Rodalies ha estat més d'una hora tallada aquest mateix matí per un tren buit descarrilat a l'estació de Martorell. S'ha restablert per una sola via pels voltants de les 11.
Un tren buit que feia maniobres havia descarrilat en aquesta estació del Baix Llobregat cap a 9:45 i obligava a tallar la circulació de convois. S'ha gestionat un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les estacions de Martorell Central i Rubí. A l'R4 circulen dos trens per hora i sentit en aquest tram, mentre que a l'R8 hi ha encara transport per carretera entre Martorell i Rubí. Tècnics de circulació de DIF estan treballant per mirar de retirar el tren afectat.
A tot això es preveu que demà sigui un dilluns difícil en termes de mobilitat a tot Catalunya arran de la vaga estatal de transports de viatgers.
Els serveis mínims seran del 85% per transport escolar i de persones amb discapacitat, però del 40% per busos urbans i interurbans en hora punta i del 20% de la resta del dia. Els sindicats amenacen en vaga indefinida a partir del 23 de desembre si no hi ha acord amb la patronal. Ens ho explica la nostra companya Sara Torremocha.
Exigir que reconegui el coeficient reductor per a la jubilació anticipada als 60 anys dels conductors professionals de transport de viatgers, com s'ha fet en els sectors del transport sanitari i el de mercaderies. Amb aquest objectiu, més de 15.000 professionals de Catalunya estan cridats a la vaga d'aquest dilluns. Lluís Mojal és el responsable de negociació col·lectiva del sector carretera de Comissions Obreres a Catalunya.
Es compliran estrictament els serveis mínims, segons Segons les estimacions nostres a través de les representacions, l'afectació serà màxima i la participació a totes les convocatòries serà del 100%.
Els sindicats que denuncien la inacció de la patronal des de 2011 per arribar a un acord no tanquen la porta a un consens d'última hora per desconvocar la vaga.
A hores d'ara no n'hi ha prevista cap apropament, però sí que és veritat, en una negociació tan important com aquesta, la responsabilitat de totes les parts és intentar arribar a aquest acord, encara que sigui a última hora del dia d'avui.
Per demà estan convocades marxes a les 4 demarcacions. A Barcelona s'iniciarà a la plaça Ildefons Cerdà i anirà fins a Foment del Treball.
Continuem en un cap de setmana de pluges a Catalunya. L'aigua cau des d'aquest matí al litoral sud i s'espera que des d'aquest migdia ho faci de manera més extensa i persistent. A banda, també hi ha probabilitat d'algunes precipitacions més disperses a altres punts del litoral i prelitoral.
Protecció Civil va desactivar a darrera hora de la passada nit l'alerta del Pla Especial d'Emergències per risc d'inundacions a Catalunya, el Pla Inuncat, però l'ha reactivat aquest migdia precisament per la possible intensitat de pluges avui i demà a les Terres de l'Ebre i al litoral i prelitoral de Girona. A més, també s'ha activat la prealerta del Procicat per fortunatge al litoral del Baix Camp, el Montsià i el Baix Ebre.
Des de la tarda de divendres i fins la passada nit, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 437 trucades per la tempesta arreu del país i els bombers han hagut de fer 248 intervencions per alguns desperfectes que han provocat aquestes pluges.
La majoria per alls i avisades que impedien la circulació, arbres a la via o sobre el cablejat elèctric, sanejaments de façana, vehicles atrapats i inundacions en baixos i aparcaments. Es van haver de tallar diverses carreteres al llarg de la jornada d'ahir. La C-51 continua tallada aquest diumenge per despreniments entre el Vinyana, el Baix Penedès i Rodonyà, a l'Alt Camp. Es tracta d'un tram de 8 quilòmetres i es fan desviaments per la C-51Z. Els bombers van haver de rescatar el conductor d'un tractor atrapat al riu Segre a la Cerdanya ahir a la tarda.
L'episodi de pluja de les últimes 48 hores ha deixat registres de fins a 100 litres al massís del Garraf, al Penedès i en punts del Prepirineu. Destaquen els 98 litres de Sant Sadurní d'Anoia, els més de 95 de Guardiola de Berguedà o els gairebé 95 del Parc Natural del Garraf. Com a contrapartida, la pluja ha estat més aviat escassa, inferior als 10 litres, al sud del Segrià, a l'interior de les Terres de l'Ebre i a gran part de l'Empordà.
Al llarg del temporal s'han registrat 98 litres per metre quadrat a Sant Sadurní, 94,5 al Parc Natural del Garraf i prop de 94 a Guardiola de Berguedà, al Montmell, a Fígols i a Alinyà, a l'Urgell i a Sant Pere de Ribes, al Garraf.
Obrim plana política. Carles Puigdemont es convertirà en pocs minuts en nou president de Junts. El partit viu avui la última i definitiva jornada del seu Congrés Nacional, que es celebra a Calella des de divendres. Ha de servir per validar una nova direcció encapçalada per l'expresident Puigdemont i també per Jordi Turull i per definir un nou full de ruta.
Ara mateix està tenint lloc aquest darrer acte pendent de les votacions, malgrat que tan sols s'hi ha presentat una candidatura. Està seguint en directe l'evolució del Congrés el nostre company de Ràdio Calella, el Pau Costa. Pau, molt bon dia, explica'ns.
Bon dia, doncs sí, companys, ja podem confirmar que Puigdemont torna a ser oficialment president de Junts amb el 90% dels vots. El Congrés Nacional del Partit, celebrat a la Llobet Buri de Calella aquest cap de setmana, avala l'única candidatura a encapçalar l'executiva interna. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, recupera la presidència del seu partit. El líder de Junts de Waterloo substitueix Laura Borràs i encapçala oficialment el partit de la mà del secretari general Jordi Turull, que és revalidat en el càrrec. La nova direcció comptarà amb 4 vicepresidències en aquest congrés, en el que el president de la mesa, Josep Lluís Cleries, ha assegurat que és un congrés molt animat, amb un molt bon rotllo, ha dit literalment, i que es troben molt forts. També han donat la benvinguda, entre d'altres, a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, a Josep Maria Jové d'Esquerra Republicana, Xavier Mori, David Boté del PSC, Meritxell Budó, l'Associació Municipis de Catalunya. A la una han obert les urnes digitals amb dues síndiques electorals digitals. El partit posa així punt i final al cap de setmana de debat a la fàbrica Llobet i Buri. Ara el secretari general de Junts, Jordi Turull, està doncs adreçant unes paraules als militants que s'han aplegat aquí amb una sala plena de gom a gom. Estan tancant ja el Congrés Nacional. De fet, també ha saludat el president, ja president altre cop, Puigdemont, i de fet doncs la gent s'ha posat dempeus exclamant doncs crit de president a president. Aquesta nova direcció tindrà 4 vicepresidències, Míriam Nogueras i Mònica sala seran les dues noves vicepresidentes. El portaveu de la formació, Josep Rius, continua la seva vicepresidència, i qui també s'hi afegeix és Antoni Castellà. La diputada tordarenca Mònica Toronjo assumeix la secretaria d'organització, i Teresa Pallarès, que avui no ha pogut ser aquí per baixa, ocuparà la de finances. El Congrés també ha aprovat mantenir la tensió amb els governs de la Moncloa i la Generalitat, i de fet el secretari general ja ha dit que avui conclou el Congrés de Junts, però que demà, segons ells, comença l'ofensiva per a Catalunya. Aquest diumenge també la militància ha escollit a Pilar Calvo, diputada del Congrés dels Diputats, com a nova presidenta del Consell Nacional. Ara mateix estem seguint el discurs de Jordi Turull i estem pendents del que hi pugui afegir el ja president de Junts, Carles Puigdemont.
Moltes gràcies, Pau, per aquesta darrera hora. Més política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es trobarà demà amb el president del Parlament, Josep Rull, i els líders de tots els grups parlamentaris a Palau.
Tindrà lloc una ronda de contactes convocada per Illa amb l'objectiu de reforçar les relacions institucionals. Tots els partits polítics hi han estat convidats, inclosos Vox i Aliança Catalana. Les darreres setmanes Illa ha mantingut aquest tipus de reunions amb expresidents com Quim Torra, José Montilla, Jordi Pujol o Artur Mas, així com també l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la presidenta del Congrés, Francisca Armengol, i amb els quatre presidents de les diputacions.
Precisament quan demà dilluns Barcelona torna a convertir-se en capital mundial de la diplomàcia, serà escenari d'una nova cimera ministerial de la Unió per la Mediterrània.
La reunió aplegarà els països de la Unió Europea i els de la riba sud del Mediterrani i tornarà a produir-se en un moment de màxima tensió per l'ofensiva d'Israel contra Gaza, el Líban i l'Iran. Com ja va passar l'any 2023, Israel no tindrà representació en aquesta cimera. Sí que hi haurà representació de Palestina i d'Aràbia Saudí. Els participants ja han començat a arribar avui a Barcelona, on aquesta tarda participaran en un sopar de benvinguda al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Barcelona també ha estat escenari de la conferència de l'Institut Europeu de la Mediterrània, que entre ahir i avui mateix ha debatut sobre els principals problemes de la zona, com els conflictes a l'Orient Mitjà, les onades migratòries o el canvi climàtic. La cloenda es farà aquesta tarda al Museu Marítim de Barcelona. En successos, un motorista ha mort aquest diumenge al migdia després de xocar amb un porc senglar al Vallès, a les Garrigues.
L'avís de l'accident s'ha rebut 10 minuts abans de les 12, al quilòmetre 40 de la C-233, entre les localitats del Soleràs i l'Albagés. Arran del sinistre que ha tallat la via en tots dos sentits, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l'helicòpter del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 112 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 44 de les quals són motoristes.
Del 24 al 31 d'octubre se celebra la Setmana Mundial de l'Alfabetització Mediàtica i Informacional, que aterra en un context global marcat per les campanyes de desinformació i les fake news.
Impulsada per l'UNESCO l'any 2011, la commemoració reivindica la importància de garantir la llibertat d'expressió i d'accés a la informació com a pilars fonamentals de les societats democràtiques. Ens explica la nostra companya Sara Torremocha.
Les fake news i els discursos d'odi dibuixen un escenari global complex on distingir la veritat de la mentida és una tasca sovint molt difícil. Perquè la ciutadania tingui les eines per fer-hi front, és fonamental començar per les noves generacions. Alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Sant Andreu de Sant Andreu de la Barca treballen en l'elaboració de notícies i en el dret a la llibertat d'expressió a través de la revista anual L'Envelum. Jordi Vallverdú n'és el coordinador i Laia Legido i Aina Pérez, dues alumnes participants.
La revista es tanca el juny i és un recull de tots els articles sobre la vida al centre, el dia a dia.
Amb les nostres personalitats podem expressar dintre d'un paper totes les històries que nosaltres volem i doncs podem explicar notícies, històries antigues.
Quan tenim una revista on es dona informació sobre l'institut, es pot donar més enllà, més vista a l'escriptura que fan els alumnes.
Les notícies i els continguts falsos o no verificats i els estereotips proliferen a internet i a les xarxes, vulnerant el dret a la infància i l'adolescència a una informació veraç i segura. Segons Save the Children, la meitat dels adolescents no saben identificar una notícia falsa.
A Endesa, millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia't ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Vibra, descobreix, transforma't. Gaudeix del millor teatre per a joves. Som Rebels.
Festival de Teatre Jove, del 8 al 23 de novembre a Barcelona, Canovelles, Cardedeu, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell i Viladecans. Un festival creat per i per a joves amb temàtiques que aborden la salut mental, el feminisme, els drets del col·lectiu LGTBIQ+, o la crítica social. No renunciem mai al nostre esperit transgressor i innovador. I tu, ets rebels? Ens acompanyes? Trobaràs tota la informació al web rebels.cat.
Queden encara uns dies perquè arribi Tots Sants, serà el proper divendres, però Palamós ha iniciat aquest cap de setmana les activitats culturals, patrimonials i lúdiques al voltant d'aquesta festivitat.
Ho fa amb una exposició i visites guiades als cementiris. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Les activitats de Tots Sants a Palamós comencen amb la inauguració de l'exposició Ora Pro Nobis a la Capella del Carme. Forma part del cicle d'activitats que organitza l'associació local Clau de Volta sota el nom Sants i Devocions, una radiografia de les devocions dels palamosins al llarg dels segles i que presenta tot un seguit d'objectes religiosos i relíquies. L'historiador Gabriel Martín és el president de Clau de Volta.
Les quatre relíquies que es conserven a Palamós, una procedent de Santa Eugènia de Vilarromà, una altra procedent de Santa Maria de Palamós, una altra procedent de la Belllloc, i una última que es guarda al museu i que procedeix de l'antic convent dels Agustins. Per tant, és una ocasió única per veure aquestes relíquies que la gent no sabia ni que existien.
En paral·lel, les activitats de Tots Sants també proposen visites guiades als cementiris de Palamós i Sant Joan.
D'altra banda, el cementiri de Tarragona amplia l'horari d'obertura per Tots Sants des d'aquest mateix cap de setmana.
Fins al dia 2 de novembre, el recinte funerari romandrà obert de manera ininterrompuda, ja que cada vegada són més els tarragonins que passen aquests dies a visitar els seus difunts. Des de Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El cementiri ha habilitat una segona entrada per als dies de més afluència de gent. A l'accés principal, els visitants troben un codi QR per consultar i cercar la ubicació de les persones inhumades. El gerent del cementiri, Jordi Canyelles, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha un canvi cultural i que la gent acostuma a anar al cementiri abans de Tots Sants.
Abans d'aquesta setmana ja ha començat a haver més afluència que els dies habituals. Però sí, aquests dies està ja creixent i esperem, com és habitual, que el dia de Tots Sants sigui el de màxima afluència.
Com a novetat, aquest any el cementiri ha estrenat un espai de memòria pel dol gestacional perinatal i neonatal impulsat per la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla, que és el propietari de l'espai funerari. Aquest nou espai consisteix en un gran banc semicircular que embolcalla un exemplar d'arbre de l'amor originari de l'est de la Mediterrània i que té com a particularitat que la seva fulla té forma de cor.
Obrim plana cultural. Valls acull des de quarts d'una la Diada Castellera de Santa Úrsula. Se celebra a la plaça del Blat amb la participació de les dues colles històriques i rivals de la ciutat, la colla Joves Xiquets de Valls i la colla Vella dels Xiquets de Valls. I connectem en directe per saber com estaran. Ho està seguint des de Ràdio Ciutat de Valls. Quico Domènech. Quico, bon dia.
Bon dia, moment històric, el que s'acaba de viure fa poca estona a la plaça El Blat de Valls, que ha estat el moment en què la colla Joves Xiquets de Valls ha carregat per primer cop en la seva història el 3 de 10 amb folre i manilles. Era un castell que desitjaven molt la colla, era l'única de les grans colles castelleres que no havia fet mai l'aleta a un castell de 10 i avui ho han aconseguit. Abans, però, la colla Vella dels Xiquets de Valls havia carregat el 4 de 10 amb folre i manilles i a la segona ronda la mateixa colla Vella ha descarregat el 4 de 9 sense folre. Ara la colla Joves està a punt d'intentar el 2 de 8 sense folre.
Moltes gràcies, Quico, per aquesta darrera hora. Ens seguirem pendents. En paral·lel d'aquesta Diada Vallenca, que recordem, podeu seguir en directe a la xarxa Més i les televisions locals, té lloc la Diada de Sant Narcís a Girona, on actuen els Capgrossos de Mataró, els Marracs de Sal i els Minyons de Terrassa. Parlem de música. Joan Dausà ha celebrat un concert històric al Palau de Vistalegre a Madrid davant d'11.000 espectadors, part dels quals es van desplaçar des de Catalunya.
I truca'm quan trobis la cançó que t'he amagat aquest matí sota el llençol.
Dausà ha jugat amb la relació entre Barcelona i Madrid i ha sorprès amb una versió de La Quina i Playa, la popular cançó de l'estiu de finals dels 80, i ha estrenat amb Paula Cups el senzill Octubre del 24 sobre l'amor entre un barceloní i una madrilenya.
No és el mateix Madrid i Catalunya que amb els madrilenys i els catalans. Estem molt bé. Som persones que tenim moltes coses en comú, ens agraden moltes coses compartides i, per tant, jo vinc aquí a fer un canal a la germanor, de dir, pues clar que sí, clar que podem venir aquí, compartir el carrer, compartir els vostres bars i passar-nos-ho bé junts.
Una de les sorpreses de la nit ha estat els temes compartits amb el cantautor Víctor Manuel. El concert, a més, va coincidir en horari amb el clàssic al Bernabéu, on s'han fet connexions en directe per saber com anava el match. L'artista també ha jugat al Jo Mai Mai per buscar la parella de la nit a Vista Alegre amb Risto Mejide com a membre del jurat.
Parlem ara de cinema. El curtmetratge Yellow ha estat guardonat amb el premi a la millor pel·lícula de la 50a edició del Festival Filmets de Badalona.
Es tracta d'una coproducció de l'Afganistan i el Regne Unit basada en el retorn dels talibans al poder. El guardó es va entregar aquest dissabte a la nit durant la sessió palmarès al Teatre Zorrilla. Va ser la cloenda de l'edició del mig segle que ha batut rècords d'assistència en totes les sessions. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Yellow és una ficció íntegrament en urdu que explica com una noia afganesa es veu obligada a comprar-se el seu primer burca negre després que els talibans reprenguin el poder al país. El curtmetratge, que ha alçat la Venus més destacada de la nit, està escrit i dirigit per Ela Messas, qui va fugir del règim talibà quan tenia només 10 anys i es va instal·lar al Regne Unit. D'altra banda, el Premi Especial del Jurat se l'ha endut el curtmetratge polonès Nazigwo, mentre que La Calesita ha rebut el guardó a la millor pel·lícula d'animació. Un altre dels premis destacats de la nit ha estat el de millor producció documental per Hall Out, que mostra el desgel dels pols per conscienciar sobre el canvi climàtic. Per la seva banda, el públic ha decidit premiar el film The One Note Man, de George Siwas. Aquest ha estat, per cert, el curtmetratge més guardonat durant la nit de les Venus, ja que també s'ha endut el premi al millor guió i a la millor música original. La Venus d'Honor ha estat atorgada al cineasta especialista en curtmetratges Jan Baca, de 90 anys. El 1969 va col·laborar en la fundació del primer Mundial de Cinema Amateur de Badalona, un certamen precursor de l'actual Filmets.
A tot això, el municipi de Rosselló acaba de proclamar el pubillatge nacional. La pubilla de Catalunya és de Tordera, el Maresme i l'Areu de Monistrol de Montserrat, al Bages.
Tot sota l'amenaça de pluja que finalment no ha arribat en aquest municipi del Segrià. Ho està seguint en directe la companya de Ràdio Rosselló, la Laura Alcalde. Laura, bon dia.
Hola, bon dia. Fa escassos minuts ha finalitzat aquest cert parlament del pubillatge nacional que ha acollit Rosselló després que a la comarca del Segrià no es fes des de l'any 1993. Entre abraçades i plors d'emoció han estat proclamats l'Èlia Rodríguez de Tordera i el Biel Ribalta de Monistrol de Montserrat, pubilla i hereu de Catalunya, més de la resta de les comarques de tot el territori. Pel que fa al pubillatge de les comarques distantes, la Nara Guiu de Raïmat i el Jordi López d'Almacelles s'han endut també títol nacional. Un cap de setmana examinat i també han gaudit de tot el que el municipi de Rosselló ha organitzat, visites guiades, ballades sardanes, amb el pregó de l'esdeveniment i el sopar de gala. La pluja, que preocupa, però finalment el temps ben ennuvolat ha aguantat i l'única aigua que ha caigut de llàgrimes d'emoció dels proclamats i proclamades i dels seus familiars i acompanyants aquí al municipi de Rosselló aquest diumenge.
Moltes gràcies, Laura, des de Rosselló per aquesta darrera hora. A les 2:22, moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. El Barça va golejar el Madrid en una segona meitat espectacular i va acabar guanyant 0-4 al Bernabéu.
Es blaugrana tancant així la primera setmana gran del projecte Fli, que havent marcat 4 dianes al Bayern de Munic i els madrilenys. Agafa marge de 6 punts al capdavant de la Lliga i ja pensa en el següent repte, l'Espanyol a Montjuïc.
No tanta sort està tenint el Girona.
Els de Mitchell van perdre per 1-0 al camp de les Palmes i van tornar al partit amb dos jugadors substituïts per problemes físics. És el cas d'Alejandro Francés i Arnau.
També en futbol, el Nàstic cau al camp del Real Unión d'Irún.
Els tarragonins van perdre per 1-0 amb diana de penal dels bascos i se situen a la part mitja de la classificació. Aquest diumenge serà el torn per al Barça Atlètic, que rebrà el Baracaldo després de 3 empats seguits.
A segona federació, el Sant Andreu no va passar de l'empat amb l'Alzira i deixa escapar l'oportunitat de situar-se líder.
També es va jugar ahir l'Espanyol B1, Terrassa 1. Aquest diumenge es completa la jornada en què destaca el partit del líder, el Sabadell, que rebrà l'Olot. Des de Ràdio Sabadell ens en fa la prèvia Adrià Arroyo.
Bon dia. El líder de la segona federació, el Sabadell, té opcions d'ampliar l'avantatge respecte als seus perseguidors després de l'empat a casa del Sant Andreu ahir contra l'Alzira. Un dia, el d'avui, que es preveu especial si la pluja ho permet, per la presentació del futbol base arlequinat just en la prèvia d'aquest Sabadell Olot. Al davant, això sí, un conjunt, el Garrotxí, que només ha sortit derrotat de la nova Creu Alta un cop en tota la història i que a més arriba en dinàmica positiva. Pel que fa als entrades, David Català recuperarà els 3 jugadors sancionats la setmana passada, peces claus en els seus esquemes, com són Ton Ripoll, Rubén Martínez i Albert Urriols. Arrencarà a partir de les 6 de la tarda aquest duel entre catalans, un mes de la segona federació, Centre d'Esport Sabadell, Unió Esportiva Olot.
Canviem de pilota, parlem de bàsquet. El Baxi Manresa està visitant la pista del Madrid des de 1:45 d'aquest migdia. Falta menys d'un minut per arribar al final. De moment, derrota contundent del Manresa, 84-56. Pels locals, a la tarda, a partir de les 5, el Lleida visita el Breogán i el Barça tancarà la jornada a la pista de l'Unicaja.
Ahir al bàsquet, Girona va perdre per 75-82 a casa davant l'UCA Múrcia i la Penya va aconseguir una enorme victòria a la pista del Baskonia per 79-82.
A la Lliga Femenina Endesa, l'Uni Girona rep aquesta tarda a partir de les 6 a l'Araski. Des de Girona FM, Jan Torrent.
L'Uni Girona continua invicta en les dues competicions després de vèncer el PECS d'Hongria en un partit molt físic. Després de gairebé d'un dia de viatge de tornada, les gironines han aprofitat per recuperar-se físicament, descansar i entrenar tàcticament per preparar el partit de demà a les 6 de la tarda contra l'Araski. Carolina Guerrero, que no va viatjar a Hongria, continuarà sent baixa. Una nova pedra en el camí per l'equip de Roberto Íñiguez, a la qual se li sumen la lesió de llarga durada d'Ainhoa López i Natasha Mack. Per altra banda, Chloe Bibi i Borislava Kristova estan jugant a un altíssim nivell. L'Espart Girona haurà de continuar remant a contracorrent per continuar invicta a la Lliga Femenina Endesa.
En waterpolo ha començat la fase de grups de la Champions femenina per 4 equips catalans.
El vigent campió, el Sabadell, va guanyar ahir el Danubius Baros hongarès. El flamant campió de Supercopa, el Sant Andreu, es va imposar el Mana, també d'Hongria, i en canvi el Club Natació Terrassa va perdre davant el Bully Ambieni grec. Avui serà el torn del Mataró que s'enfrontarà al Polar Bears dels Països Baixos a partir de la 1 del migdia.
En futbol sala, derbi català aquesta tarda, la màxima categoria masculina a les 5, el Santa Coloma rebrà el Barça.
Els locals han sumat 4 punts en dues jornades, els blaugrana 3.
D'altra banda, en vol triomf solvent del Barça al Palau Blaugrana davant el Guadalajara per 49-33.
Els barcelonins es mantenen líders, un punt per sobre del Granollers, que és segon classificat.
Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eric Rosique i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos.
Let yourself go, 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 go. I like
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Matí de diumenge amb incidències a Rodalies. Fa pocs minuts s'ha activat la prealerta del Ferrocat per un tall de circulació a la línia R3 entre la Garriga i el Figaró per una avaria a la catenària. Eric Rosique, bon dia.
Bon dia, Adrià. D'altra banda, la circulació de trens a l'R4 i R8 de Rodalies ha estat més d'una hora tallada aquest matí per un tren 8 descarrilat a l'estació de Martorell. S'ha restablert per una sola via pels voltants de les 11 del matí.
Continuem a més en un cap de setmana de pluges a Catalunya. Protecció Civil va desactivar darrera hora de la passada nit l'alerta del Pla Inuncat, però l'ha reactivat aquest migdia per la possible intensitat de pluges a les Terres de l'Ebre i al litoral i prelitoral de Girona.
Des de divendres i fins al passat vespre, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 437 trucades per la tempesta arreu del país. Els bombers han hagut de fer 248 intervencions i han caigut fins a 100 litres d'aigua en alguns punts.
Volem conèixer la previsió per les properes hores, Sergi Càrceles.
Hola, com estem? Avui estem tenint aquests ruixats i tempestes, sobretot a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Són ruixats que es formen a la costa, dins de mar i es desplacen cap a l'interior. Encara que també hem tingut alguna altra sorpresa amb alguna tempesta al matí a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot Barcelona i també el Baix Llobregat. I de fet no descartaríem que aquesta tarda tinguéssim alguna altra sorpresa. Diríem que les pluges ben assegurades seran sobretot a la Costa Daurada, encara que a la costa central es formarà algun que altre ruixat i tempesta que pot tornar a afectar.
Estarem pendents. D'altra banda, en política, Carles Puigdemont és nou president des de fa pocs minuts de Junts. El partit viu avui l'última i definitiva jornada del seu Congrés Nacional, que celebra a Calella des de divendres.
Acaba un congrés que valida una nova direcció encapçalada per l'expresident Puigdemont i Jordi Turull per definir un nou full de ruta del partit.
En clau cultural, Valls acull des de quarts d'una la Diada Castellera de Santa Úrsula.
Una diada que se celebra a la plaça del Blat amb la participació de les dues colles històriques i rivals de la ciutat, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Vella del Xiquets de Valls. Podeu seguir-la en directe a través de la xarxa Més.
En esports, en futbol, el Barça va golejar el Madrid el passat vespre en una segona meitat espectacular i va acabar guanyant 0-4 al Bernabéu, guanyant així un avantatge de 6 punts al capdavant de la Lliga.
Mentre que el Girona va perdre per 1-0 al camp de les Palmes i van tornar del partit amb dos jugadors substituïts per problemes físics. És el cas d'Alejandro Francés i Arnau.
En bàsquet, el Baxi Manresa visitava la pista del Madrid des de 2:15 d'aquest migdia i ha acabat perdent de força punts de diferència. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Eric Rosique i jo mateix, Adrià Tella. Matí de diumenge amb incidències a Rodalies. Fa pocs minuts s'ha activat la prealerta del Ferrocat per un tall de circulació a la línia R3 entre la Garriga i el Figaró per una avaria a la catenària, de moment sense previsió de recuperació del servei i sense motius del problema. D'altra banda, la circulació de trens de l'R4 i l'R8 de Rodalies ha estat més d'una hora tallada aquest matí per un tren 8 descarrilat a l'estació de Martorell. S'ha restablert per una sola via als voltants de les 11.
Un tren 8 que feia maniobres havia descarrilat en aquesta estació del Baix Llobregat cap a 9:45 i obligava a tallar la circulació de combois. S'ha gestionat un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les estacions de Martorell Central i Rubí. A l'R4 circulen dos trens per hora i sentit en aquest tram, mentre que l'R8 hi ha encara transport per carretera entre Martorell i Rubí. Tècnics de circulació de DIF estan treballant per mirar de retirar el tren afectat.
A tot això, es preveu que demà sigui un dilluns difícil en termes de mobilitat a tot Catalunya arran de la vaga estatal de transports de viatgers.
Els serveis mínims seran del 85% per transport escolar i de persones amb discapacitat, però del 40% pels busos urbans i interurbans en hora punta i del 20% la resta del dia. Els sindicats amenacen amb vaga indefinida a partir del 23 de desembre si no hi ha acord amb la patronal. Ens explica la nostra companya Sara Torremocha.
Exigir que reconegui el coeficient reductor per a la jubilació anticipada als 60 anys dels conductors professionals de transport de viatgers, com s'ha fet en els sectors del transport sanitari i el de mercaderies. Amb aquest objectiu, més de 15.000 professionals a Catalunya estan cridats a la vaga d'aquest dilluns. Lluís Mojal és el responsable de negociació col·lectiva del sector carretera de Comissions Obreres a Catalunya.
Es compliran estrictament els serveis mínims, segons on les estimacions nostres a través de les representacions, l'afectació serà màxima i la participació a totes les convocatòries serà del 100%.
Els sindicats que denuncien la inacció de la patronal des de 2011 per arribar a un acord no tanquen la porta a un consens d'última hora per desconvocar la vaga.
A hores d'ara no n'hi ha prevista cap apropament, però sí que és veritat, en una negociació tan important com aquesta, la responsabilitat de totes les parts és intentar arribar a aquest acord, encara que sigui a última hora del dia d'avui.
Per demà estan convocades marxes a les 4 demarcacions. A Barcelona s'iniciarà a la plaça Ildefons Cerdà i anirà fins a Foment del Treball.
Continuem en un cap de setmana de pluges a Catalunya. L'aigua cau des d'aquest matí al litoral sud i s'espera que des d'aquest migdia ho faci de manera més extensa i persistent. A banda, també hi ha probabilitat d'algunes precipitacions més disperses a altres punts del litoral i prelitoral.
Protecció Civil va desactivar a darrera hora de la passada nit l'alerta del Pla Especial d'Emergències per risc d'inundacions a Catalunya, el Pla Inuncat, però l'ha reactivat aquest migdia precisament per la possible intensitat de pluges avui demà a les Terres de l'Ebre i al litoral i prelitoral de Girona. A més, també s'ha activat la prealerta del Procicat per fortunatge al litoral del Baix Camp, el Montsià i el Baix Ebre.
Des de la tarda de divendres i fins passada la nit, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 437 trucades per la tempesta arreu del país i els bombers han hagut de fer 248 intervencions per alguns desperfectes que han provocat les pluges.
La majoria, per esllavissades que impedien la circulació, arbres a la via o sobre el cablejat elèctric, sanejament de façana, vehicles atrapats, inundacions en baixos i aparcaments. Es van haver de tallar diverses carreteres al llarg de la jornada d'ahir i és que la C-51 continua tallada aquest diumenge per despreniments entre el Vinyana, el Baix Penedès i Rodonyà, l'Alt Camp. Es tracta d'un tram de 8 quilòmetres i es fan desviaments per la C-51Z. Els bombers van haver de rescatar ahir també, a causa també de la pluja, un tractor atrapat al riu Segre a la Cerdanya ahir a la tarda.
L'episodi de pluja de les últimes 48 hores ha deixat registres de fins a 100 litres al massís del Garraf, al Penedès i en punts del Prepirineu. Destaquen els 98 litres de Sant Sadurní d'Anoia, els més de 95 de Guardiola de Berguedà o els 94,5 del Parc Natural del Garraf. Com a contrapartida, la pluja ha estat més aviat escassa, inferior als 10 litres al sud del Segrià, a l'interior de les Terres de l'Ebre i a gran part de l'Empordà.
Al llarg del temporal s'han registrat 98 litres per metre quadrat a Sant Sadurní d'Anoia, 94,5 al Parc Natural del Garraf i prop de 94 a Guardiola de Berguedà, al Momell, al Baix Penedès, a Fígols i a Alinyà, a l'Alt Urgell i a Sant Pere de Ribes, al Garraf.
Obrim plana política. Carles Puigdemont s'ha convertit fa pocs minuts en nou president de Junts. El partit viu avui l'última i definitiva jornada del seu Congrés Nacional que celebra a Calella des de divendres. Ha servit per validar aquesta nova direcció encapçalada per l'expresident Puigdemont i Jordi Turull i per definir un nou full de ruta. Ha estat seguint en directe aquest congrés el company de Ràdio Calella, el Pau Costa. Pau, bon dia.
Hola, bones. Doncs sí, Junts acaba de posar punt i final al Congrés Nacional celebrat aquí a Calella, ara 2:45. Ja sonava l'himne i, per tant, doncs, ja s'ha clos aquest acte que, de fet, ha començat a 2:45 amb l'entrada dels càrrecs més importants del partit a nivell institucional i també a nivell orgànic. S'han deixat veure doncs, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, també hi havia les expresidentes R. Borràs i també càrrecs d'altres partits, com ara David Bote, del PSC, en representació de la Federació de Municipis, la mateixa Meritxell Budó de Junts a l'Associació de Municipis de Catalunya i també Josep Maria Jové per Esquerra Republicana. Tot plegat en un congrés que ha començat, com deia, 2:45, el seu acte final, en el qual el que s'ha explicat doncs, són els resultats d'aquesta trobada que va començar aquest mateix divendres aquí a la fàbrica Llobet. En tot cas, aquí el més important és que Carles Puigdemont recupera a partir d'avui la presidència del partit i Jordi Turull es manté com a secretari general. Puigdemont ha recriminat que no s'estigui aplicant l'amnistia a tothom en un discurs que ha fet doncs, fa uns minuts després que el pronunciés Turull. I ha dit també Puigdemont que no es pot tapar la voluntat que Catalunya va mostrar el 2017.
Han tret profit de la repressió. Han tret profit polític i electoral d'aquesta anomalia democràtica que encara persisteix i de la repressió i la persecució que alguns han estat víctimes i són víctimes. Aquella irresponsabilitat que van cometre no ha estat mai reparada. Per més tones de, deixeu-m'ho dir d'aquesta manera, per més tones de calç viva de normalitat que hi vulguin llençar al damunt per tapar i esborrar
el màster de les últimes.
Les bases han aprovat aquesta nova direcció aquí. A la una s'ha tancat la votació. D'aquesta manera, Puigdemont recupera la presidència del partit en substitució de Laura Borràs, que s'ocuparà ara de la Fundació Fundem, fins ara de Demòcrates. El líder d'aquesta formació, integrada Junts, Antoni Castellà, es converteix en un dels quatre vicepresidents que el partit tindrà. Les portaveus del partit al Congrés dels Diputats i al Parlament, Míriam Nogueres i Mònica Sales, han estat nomenades també vicepresidentes i tot això doncs, els acompanyarà el portaveu del partit, Josep Rius. A més, la diputada tordarenca Mònica Toronjo assumeix la secretaria d'Organització i Teresa Pallarès la de Finances. D'aquesta forma, el Congrés consolida l'executiva nacional. També han col·locat el Consell Nacional amb la nova presidenta Pilar Calvo, actual diputada al Congrés dels Diputats. El Congrés ha aprovat també mantenir la tensió amb els governs de la Moncloa i la Generalitat pel que fa a la estratègia ideològica. Aquest diumenge la militància també ha escollit la Comissió de Garanties, un nou defensor del militant, president i membres de l'espai municipalista i president de vegueries. Un cop aprovada aquesta direcció, ahir amb la compareixença de Puigdemont des de Waterloo en directe, que ha clausurat el Congrés, el que s'ha fet doncs, és destacar que el partit té la virtut de ser obert. De fet, el mateix secretari general, Jordi Turull, també ha subratllat que cal aglutinar encara més gent diversa, un fet amb el qual Puigdemont ha coincidit. I, finalment, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha clos l'acte dient que ara es passa a l'ofensiva. D'aquesta manera, els militants se'n van de la fàbrica Llobet per començar, diuen, un nou cicle.
Moltes gràcies, Pau, per aquesta darrera hora des del Consell de Junts per Catalunya, ja amb Puigdemont com a nou president. Més política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es trobarà demà amb el president del Parlament, Josep Rull, i els líders de tots els grups parlamentaris a Palau.
Tindrà lloc una ronda de contactes convocada per Illa amb l'objectiu de reforçar les relacions institucionals. Tots els partits polítics ja han estat convidats, inclosos Vox i Aliança Catalana. Les darreres setmanes Illa ha mantingut aquest tipus de reunions amb expresidents com Quim Torra, José Montiñas, Jordi Pujol o Artur Mas, així com amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la presidenta del Congrés, Francisca Armengol, i amb els quatre presidents de les diputacions.
Precisament quan demà dilluns Barcelona torna a convertir-se en capital mundial de la diplomàcia, serà escenari d'una nova cimera ministerial de la Unió per la Mediterrània.
La reunió aplegarà els països de la Unió Europea i els de la riba sud del Mediterrani i torna a produir-se en un moment de màxima tensió per l'ofensiva d'Israel contra Gaza, Líban i l'Iran. Com ja va passar l'any 2023, Israel no tindrà representació en aquesta cimera. Sí que hi haurà representació de Palestina i d'Aràbia Saudí. Els participants ja han començat a arribar avui a Barcelona on aquesta tarda participaran en un sopar de benvinguda al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Barcelona també ha estat escenari de la conferència de l'Institut Europeu de la Mediterrània, que entre ahir i avui mateix ha debatut sobre els principals problemes de la zona, com el conflicte a l'Orient Mitjà, les onades migratòries o el canvi climàtic. La cloenda es farà aquesta tarda al Museu Marítim de Barcelona. En successos, un motorista ha mort aquest diumenge al migdia després de xocar amb un porc senglar al Vallès, a les Garrigues.
L'avís de l'accident s'ha rebut 10 minuts abans de les 12 del migdia, al quilòmetre 40,5 de la C-233, entre les localitats del Soleràs i l'Albagés. Arran del sinistre que ha tallat la via en tots dos sentits, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l'helicòpter del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 112 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 44 de les quals motoristes.
D'altra banda, els Mossos han desmantellat dues plantacions de marihuana a Aiguamúrcia, al Camp i a Sarral, a la Conca de Barberà.
Els dos operatius realitzats dimecres i dijous han permès localitzar més de 5.200 plantes i 91 capdells de marihuana en una zona boscosa d'Aiguamúrcia, mentre que a Sarral s'hi van decomissar 370 plantes amb un valor superior als 150.000 euros en uns baixos en construcció. Arran dels dos dispositius es van arrestar tres homes de 21, 25 i 41 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues. Els tres de us van passar aquest divendres a disposició judicial.
A Endesa millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia't ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Encara queden uns dies per Tots Sants, però els pastissers preveuen vendre una xifra molt semblant a l'any passat de panellets, que es mantenen en preus estables. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
Entre tots els sabors de panellets, els de pinyó continuen sent els preferits. Les pastisseries treballen des de principi de mes a contrarrellotge per endolcir el mes d'octubre amb els dolços tradicionals d'aquestes dates, malgrat que la diada oficial per degustar-los és l'1 de novembre, per Tots Sants. Els divendres són els dies que obradors com Can Junyent, a Ripoll, engeguen la maquinària per elaborar quilos d'aquests dolços en totes les seves varietats. Un no implica massa temps, però grans quantitats, es necessita paciència. En parla Joaquim Junyent, pastisser de la dolçeria Junyent de Ripoll.
Bueno, cadascun d'ells, bueno, com que es fan tots a mà i un per un, vull dir, un no costa gaire. El problema és que sumes la quantitat i són uns quants. Però no els he comptat. És impossible, va, això van a, en tot cas anirien a quilos. I els quilos també és difícil de comptar perquè El quilo de massa pa és una cosa i després quan hi has afegit l'altre suma més.
Els pastissers asseguren que amb els panellets el marge d'innovació és mínim perquè en general la població té molt clars els seus gustos i el de pinyó és l'estrella, sense dubtes.
Falta una mica més que pels panellets, però hem de parlar de torrons. El torró amic d'aquest Nadal vol fer realitat els somnis de les persones grans de la Garrotxa.
Per això destinarà els recursos als avis i àvies a través dels programes de la Creu Roja Garrotxa. La iniciativa, impulsada per Olot Televisió i la pastisseria Ferrer, incorpora aquest any Ràdio Olot per fer més difusió i recaptar més diners. El torró amic ja es pot encarregar a la pastisseria Ferrer. Des de Ràdio Olot, Gerard Puigdemont.
Un desig tan simple com anar al Liceu de Barcelona es pot convertir en un moment inoblidable per a algú. Amb aquest propòsit enguany la iniciativa del Torró Amic, d'Olot Televisió i la pastisseria Ferrer, i la que enguany també s'hi suma Ràdio Olot per fer-ne més difusió, es proposa recaptar diners per fer una mica més felices al màxim de persones grans possibles de la comarca.
Des del minut zero no ens va costar deliberar i prendre una decisió sobre quina era l'entitat que es mereixia aquest Torró Amic del 2024. I de seguida vam tenir clar que havia d'anar cap a Creu Roja per la tasca que desenvolupa.
I des de Creu Roja Garrotxa celebren que hagin pensat en ells. En parla Emili Bassols, president de Creu Roja Garrotxa.
El que et fa és veure que ets present i que també és com una mica de recompensa i una mica de reconeixement a la feina que estem fent, no?
Tothom qui ho vulgui pot reservar el torró amic a Can Ferrer amb un preu de 16,50 €, 5 dels quals aniran destinats a aquesta iniciativa.
Els dies 22 i 23 de novembre el Banc d'Aliments organitza el gran recapte d'aliments. En vigílies de la temporada de Nadal es requereix un cop de mà per omplir els magatzems per tots els necessitats.
Teresa Ferrer, directora del Banc d'Aliments de les Terres de Lleida, fa una crida a la població Lleida Televisió Segrià afirmant que totes les mans són benvingudes i necessàries.
El Banc dels Aliments de Lleida torna a organitzar, com cada any, un gran recapte solidari. Enguany, i degut a la situació econòmica del país, hi ha hagut una davallada en les aportacions, però segueix sent un pilar fonamental per molta gent necessitada. Per això fan una crida a tothom que vulgui col·laborar, ja sigui aportant o com a voluntari.
Ara estaríem a un 60% de la nostra capacitat, però preveiem que a finals de desembre torni a baixar. Val? Per tant, sí que sabem, i per l'experiència dels altres anys, sabem que els moments més complicats de l'any sempre són els primers 3 mesos. No? Per això sempre el gran recapte es fa, doncs, a finals d'any, doncs 1.300 persones a totes les comarques de Lleida per cobrir els 224 punts que hi ha a totes les comarques.
També demanen a tothom que pugui aportar un granet de sorra, que ho faci amb aliments que no es malbaratin.
Nosaltres sempre demanem aquests aliments. Llet, sobretot, arròs, pasta, llegums, cuites, això és molt important, i conserves de peix i conserves de carn, i també ens va molt bé tot el que és l'alimentació infantil. Doncs primer que hi ha moltes necessitats i quan tu estàs a la banda i que tens a les persones te'n dones compte. I després que les persones que reben ajuda alimentària són persones que hi ha una derivació tècnica d'un servei social.
Tot aquell que vulgui apuntar-se com a voluntari ho pot fer a la web granrecapte.org, les xarxes socials del Banc d'Aliments o al telèfon 973-257612.
Obrim plana cultural. Valls acull des de quarts d'una del migdia la Diada Castellera de Santa Úrsula. Se celebra a la plaça del Blat amb la participació de les dues colles històriques i rivals de la ciutat, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Vella dels Xiquets de Valls.
Ja hi ha de dosos, de 2 de 8 sense folre de la Colla Joves Xiquets de Valls. Aquí ho veieu. Sortida de Quintes.
Aquesta és la retransmissió de la Diada que podeu seguir en directe a través de la xarxa Més i a través de les vostres televisions locals. En paral·lel a la Diada Vallenca també té lloc la Diada de Sant Narcís a Girona, on actuen els Capgrossos de Mataró, els Marrecs de Salt i els Minyons de Terrassa.
D'altra banda, en cinema, la pel·lícula animada Memòries d'un cargol d'Adam Elliot ha rebut el premi del públic al Festival Clam de Manresa.
My twin brother, Gilbert. We had two souls, but one heart.
Look, Gracie.
La pel·lícula narra la història d'una dona que apera els seus pares i el seu germà bessó i comença a tancar-se en si mateixa. L'única llum és recollir objectes que la fan sentir-se viva. La història reivindica la lluita per superar els mals moments entre l'optimisme i la nostàlgia. Aquest premi del públic es va anunciar ahir a la nit, poc abans de la gala de cloenda del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya a Manresa, i recordem que la pel·lícula guanyadora del festival va ser The Seed of the Sacred Fig, del director iranià Mohammad Ruzilov, que també es va endur el premi als valors humans.
D'altra banda, el cinema Catalunya de Terrassa, la Vallès Occidental, torna a triomfar amb la seva marató de cinema de terror.
La sessió va incloure 6 pel·lícules referents del gènere que va durar des de les 11 del matí fins a les 11 de la nit d'aquest dissabte i va comptar amb la projecció de la Mesita del Comedor de l'Egarenc Calle Casas. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
La cinquena edició de les 12 hores fantàstiques del cinema Catalunya han tornat a ser un èxit. S'han venut 244 abonaments per a l'edició d'enguany, que representen 51 més que l'any passat. I pràcticament la sala ha hagut de penjar el cartell de complet en totes les projeccions previstes per aquesta marató. Amb una cartellera envejable, els amants del cinema fantàstic de terror han pogut gaudir de títols com Cazafantasmes, Blade Runner, La Mosca, Cuando acecha la maldad, Matrix o la multipremiada La Mesita del Comedor, del terrassenc Calle Casas.
Ens agrada molt, vam venir l'any passat per primera vegada i ens va agradar moltíssim. De fet, vam agafar les entrades tal qual van sortir, sense saber encara quines pel·lícules i tot.
A mi m'encanta l'ambient, perquè a part de que hi ha animació i hi ha cosetes entremig, l'ambient de la gent es nota que tots estem aquí perquè ens agrada aquest gènere i aplaudint i esperant els moments concrets de pel·lícules. M'agrada molt aquest ambient de...
D'11 del matí fins a les 11 de la nit, les 12 hores fantàstiques han captivat l'atenció i l'aplaudiment de centenars de persones que veuen en aquesta iniciativa del Cinema Catalunya una excel·lent oportunitat d'apropar l'essència del cinema a la ciutadania.
El Cardo Terror, el Festival de Cinema de Terror de Cardedeu, arriba un any més amb la seva 19a edició.
Enguany, la temàtica del festival va dedicada a les dones creadores del gènere fantàstic i de terror. L'esdeveniment, que començarà el dia 24 i acabarà el diumenge 27, acollirà 13 pel·lícules, exposicions, un mercat del terror i diverses sorpreses. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
A Cardedeu, aquests últims dies, s'ha celebrat la 19a edició del Cardo Terror, el Festival de Cinema de Terror de Cardedeu, un esdeveniment que ha acollit pel·lícules, exposicions, un mercat de terror i on s'han dut a terme els Premis TAC als millors curts de producció catalana, un reconeixement que enguany s'han dut Miguel Ibáñez Monroy pel curt Iago y Tristán. El director s'ha mostrat molt agraït.
Pues muy contento, la verdad, como he dicho ahora en el escenario, Iago y Tristán lleva casi 2 años rodando por festivales. La verdad es que estoy muy contento porque ha funcionado muy bien y ya tengo la sensación de que, bueno, que es hora de soltarlo y que ya ha hecho su recorrido y de repente pues terminar con un premio, con 2 premios, es muy bonito y muy agradecido.
El festival tancarà la nova edició aquesta tarda amb l'entrega del Premi Odri, un guardó que l'equip del festival entrega a personalitats vinculades al món del cinema de terror per reconèixer la seva trajectòria. Enguany recollirà el premi Mònica García Massaguer i Carlota Pereda.
Seguim parlant de pantalla, no de cinema, sinó de televisió. Tal dia com avui, fa 60 anys, es feia la primera emissió en català per televisió.
Es tracta de l'obra de teatre La ferida lluminosa, de Josep Maria de Sagarra, emès el 27 d'octubre de 1964 per Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya. L'emissió es va fer des dels desapareguts estudis de Miramar i només es va veure a Catalunya i a les Illes Balears i va passar gairebé inadvertida, però va obrir la porta a una programació regular en català. Després vindrien Romeu de 5 a 9, Els Pastorets i Maricel, entre d'altres. Amb motiu d'aquest aniversari, aquest cap de setmana s'han fet jornades de portes obertes als estudis de Sant Cugat del Vallès, on ara té la seu.
Moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. El Barça va golejar el Madrid en una segona meitat espectacular i va acabar guanyant 0-4 al Bernabéu.
Els blaugrana tanquen així la primera setmana gran del projecte Fli, que havent marcat 4 dianes al Bayern de Munic i als madrilenys. Agafa marge de 6 punts al capdavant de la Lliga i ja pensa en el següent repte, l'Espanyol a Montjuïc.
No tanta sort està tenint el Girona.
Els de Mitchell van perdre per 1-0 al camp de les Palmes i van tornar al partit amb 2 jugadors substituïts per problemes físics, d'Alejandro Francés i Arnau.
En hoquei patins, l'Igualada va caure ahir en la semifinal de la Copa Continental davant l'equip anfitrió, l'Oliveirense, per 1-5 i es queda sense jugar la final, que serà portuguesa, Oliveirense Sporting.
S'està jugant la quarta jornada de l'hoquei lliga masculina aquest cap de setmana. Aquesta tarda, 4:45, el Reus rep el Calafell al Baix Camp. Des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
Prova de foc pel Reus Esportiu Virgínies al Palau d'Esports, que rep el Calafell al derbi del camp. Després d'unes primeres jornades en les quals els reusencs no han trobat la regularitat en el joc, reben a 4:15 de la tarda a un Calafell renovat, que ha aconseguit sumar 3 victòries en les 3 primeres jornades de campionat. Una de les claus del partit serà el nivell del porter Càndid Ballar. Ell va mantenir l'equip viu a la Supercopa d'Espanya fins a l'últim sospir i les seves intervencions sota pals fan moltes temporades que s'han convertit en un factor diferencial al conjunt roig i negre. Un dels homes claus de l'esquema de Jordi García és l'argentí Maxi Aruste, que ha de permetre en els seus moviments i experiència ser una peça clau per potenciar les millors qualitats dels nombrosos joves que genera la pedrera reusenca. Per aquells que vulguin una altra ració d'hoquei patins, el mateix Palau d'Esports es disputarà 7:45 de la tarda al Reus Esportiu B, Barça Atlètic de l'hoquei plata.
També en hoquei ha començat l'hoquei Lliga Femenina i el vigent campió al Palau es va imposar en l'estrena el nou vingut Alcalà.
Es va jugar tota la jornada ahir, destacant el debut amb victòria per 8-1 del Vilassana davant el recent ascendit Raxoi. Les lleidatanes arribaven a la cita amb el suprem títol sota el braç, la Supercopa.
Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eric Rosique i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos.
Ona Malgrat. Ona Malgrat.
Ona Malgrat, 107.4.
I don't remember much about last night. Woke up on a couch, sunrise. Saw the living room through these bloodshot eyes of mine. Cold sober, you didn't like that I came home late, 4 a.m. but it's a Friday, babe, and I've been working hard. Can't you give me some space instead of shouting out, oh my God. Oh yeah. Some new friends, but it just makes me miss you more, more. I spent all my money drinking on my own, yeah. In this bar, just sat here staring at my phone, and I keep second guessing, where did I go wrong? I know I'm proud, but I've met one too many. Come take me home.
So now I'm crying. I didn't want to call, cause I didn't want to fight. I swear that I was trying, yeah. But everybody falls when the rent's a little high, and I never meant to get so out my mind. With you playing cool, just pretending it's fine. We've been round, round, round this too many times before.
Oh, yeah. Oh, miss you more, more. I spent all my money drinking on my own, yeah. In this bar, just sat here staring at my phone, and I can't.
Notícies en xarxa.